Doncs bé, d'aquesta situació a les residències de gent gran del país en volem parlar ara amb el doctor Josep Maria Via, que és president de la Fundació d'Advida i doctor en Medicina. Doctor Via, bona tarda.
Bona tarda.
Des de fa dies que estem sentint aquests crits d'alarma, el clam de diversos responsables de residències, on tenen molts casos de malalts i fins i tot de morts d'avis que hi vivien, podem saber ara mateix quina és la situació real als geriàtrics?
Bueno, la situació real és complicada. En quant a dades, fins on jo sé, el departament no n'ha donat, i el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que és del qui depenen aquestes residències, doncs, fins on jo sé no conec dades. No? Però sí que em sembla important assenyalar una cosa, que és el que acabo de dir. Aquestes residències són residències socials, no són centres sociosanitaris. Aleshores, en el seu moment van ser concebudes com un substitut de la llar per problemàtiques més aviat socials. I fa molts anys, quan això va començar, era així. Però amb el temps la gent ha anat envellint cada vegada més, tothom presenta, tothom no, però nosaltres estimem que un 70% de les persones en aquestes residències tenen 3 o 4 patologies cròniques en actiu, i això fa que siguin malalts, prenen un promig de 8 medicaments, i aquestes residències no estan, moltes d'elles, no pas totes, però moltes d'elles no suficientment sanitaritzades. No? En condicions normals pues sí que disposen d'uns serveis mèdics per afrontar doncs, la quotidianitat, però quan ve una situació com aquesta, que s'ha de dir que era inesperada per tothom, això no es vivia des de principis del segle XX, doncs és evident que falten metges, falten infermeres, falten tests, falta material de protecció per les persones, i hi ha un problema, com heu dit molt bé, de baixes laborals, que encara complica més pel que fa al personal ordinari d'aquestes residències. I nosaltres el que hem proposat des de la Fundació d'Advida en la Generalitat i concretament al Departament de Salut, doncs que mirin de fer acords amb l'atenció primària de salut i que estudiant-ho cas per cas i territori per territori, veient doncs, d'aparellar aquella residència en aquell territori amb els equips o equip d'atenció primària que té al voltant i facilitar metges, i no només metges, perquè sense una sèrie de productes bàsics, com pot ser oxigen i com pot ser un kit de fàrmacs bàsics per cures pal·liatives, doncs els metges tampoc podrien fer gran cosa. He de dir que aquest matí, fins on jo sé, perquè també he de comentar que la roda de premsa de la consellera del migdia no ho ha dit, però per tant no sé si s'ha publicat, però el Departament de Salut ha tret una instrucció que preveu l'abordatge des de salut de la situació en aquestes residències, i entre les mesures, com a mínim, hi havia la de portar-hi metges i oxigen, que normalment no en tenen oxigen, aquestes residències.
Clar, per tant, la situació seria que està plovent sobremullat, perquè fa molts anys que les residències acumulen doncs un infrafinançament, falta de recursos, no només econòmics, també materials i professionals, però a més ara amb unes conseqüències que són fatals, perquè estem parlant d'un virus que està afectant molt greument i molt directament aquest sector de la població.
Això ho podríem explicar així, però a veure si sóc capaç d'introduir un matís. Ara li estem demanant a uns establiments que no són fonamentalment sanitaris que actuïn com si fossin un hospital. I no ho han sigut mai. No ho han sigut mai, d'hospitals. Una residència de serveis socials amb un complement sanitari no és un hospital. Què passa? Que ens trobem amb gent gran i molt gran en allà, gent fràgil, gent amb problemes de salut importants i la dotació, que en el millor dels casos doncs és suficient, com deia, per una situació de normalitat, queda desbordada. Aleshores, esclar, en aquest moment no hi ha capacitat de reflexió ni de parar-se en detalls, perquè l'emergència és la que és i ningú està per posar-se a pensar, i de fet no hem de pensar gaire en aquest sentit ara. Quan acabi tot això ja en parlarem amb calma i amb tranquil·litat de què és el que s'ha de fer. Però ara, com fem sempre les persones, doncs davant d'aquesta situació doncs una miqueta d'atenció màxima, els hi estem demanant, escolti, faci d'hospital. És com si fessis una casa de socors de la Creu Roja d'aquelles que hi havia abans i li dius, faci d'hospital. Escolti, jo no sóc un hospital, jo vaig a recollir accidentats i tinc unes funcions diferents. Aquest és el problema.
Per tant, més enllà de trobar la solució o no a aquesta situació, ara mateix posar-hi xifres, que és el que al final ens permet fer una radiografia més acurada de la situació, és impossible ara mateix, doctor?
A veure, jo, xifres concretes, si estem parlant de nombre d'infectats i de mortalitat en aquestes residències, no les tinc. Sí que sabem que aproximadament un 80-85% dels morts són persones majors de 70 anys, i fa 3 o 4 dies em va arribar una xifra que em semblava fiable, que potser probablement s'ha incrementat, que és que aproximadament un 40% dels morts majors de 65 anys havien mort en residències d'aquest tipus. No? Aleshores, que és un focus de risc tremendo, és evident, perquè sabem el comportament d'aquest virus en termes de mortalitat per franges etàries, i sabem que la mortalitat forta ve a partir dels 70 anys, i l'edat mitja del personal que hi ha en aquestes residències es situa en els 80-80 i escaig. Mm-hmm.
Doctor Vià, quan se superi tota aquesta emergència, tota aquesta situació, caldrà replantejar tot aquest sector?
Jo crec que sí. Em fa una certa angúnia parlar en aquest moment, perquè tothom té prou feina, i, o sigui, jo dic que en aquest moment l'últim que hem de fer és criticar o posar pressió a cap professional. No? Per suposat, els professionals sanitaris no, que se'ls hauria de fer un monument, i en els gerocultors i els auxiliars, que és el personal més habitual d'aquest tipus de centres, doncs tampoc, perquè els que queden encara, doncs, que poden treballar i que no estan infectats, fan tot el que poden, amb el qual no els hi hem de posar pressió. No? Jo, com a opinió personal, i vull deixar clar que és personal, perquè no vull implicar a cap institució amb aquest plantejament, jo tinc molt clar que aquestes residències haurien de passar a dependre de sanitat i fer-ho al revés, posar-hi un complement de serveis socials. És veritat que moltes vegades aquestes persones grans, per la situació de dependència associada als problemes de salut, per situacions personals i familiars mil, doncs tenen unes problemàtiques que requereixen de professionals del sector social, de treballadors socials, i això és important, no? Però jo crec que són més importants els problemes de salut, són més prevalents els problemes de salut. Aleshores, han de tenir de tot. Han de tenir un servei mèdic adequat i el complement necessari que tinguin per la seva problemàtica social associada. Però s'ha de fer al revés. O sigui, en aquest moment ho tenim plantejat al revés. O sigui, en aquest moment ho tenim com centres de problemàtica social en els que més o menys dones una cobertura mèdica que tothom se l'organitza de la manera que li va bé, que pot fer i que creu més convenient. No? Sí, perquè ens situem, si un viu a casa, doncs té el seu metge de capçalera, el seu cap, etcètera, etcètera. A l'origen, la filosofia d'això era dir, miri, en lloc de viure a casa, vostè viu a la residència. I pel codi postal de la residència li correspondrien aquests metges, d'aquest cap. Què passa? Que si concentres 100 o 120 persones en una residència, això desborda la capacitat d'aquell centre d'atenció primària, i les residències han d'acabar buscant solucions, doncs amb el que sigui, contractant un metge, contractant una sèrie de metges que hi van unes hores al dia, que estan localitzables de nit, que aquí hi ha les mil fórmules, no? I crec, honestament, perquè s'ha de dir també, que en condicions normals funciona prou bé, perquè no escoltem cada dia, doncs, grans drames de mortalitat ni de problemes greus.
No. Afortunadament.
Afortunadament, no? Clar, ara sí, però és que, esclar, és que és molt fàcil d'entendre. Vull dir, no li pots demanar a una estructura pensada i muntada per una situació normal que de repente afronti això, que siguem clars, ens ha superat a tots. Vull dir, és que el propi sistema sanitari està fent el que pot, no? Perquè, és a dir, jo com a metge, a part de... Bueno, si has estudiat epidemiologia és una altra cosa, però és que jo les epidèmies els recordo de la història de la medicina. O sigui, l'última vegada que vam tenir epidèmies va ser a principis del segle XX. I després, amb els antibiòtics i les vacunes, es va acabar la malaltia infecciosa, que era la que matava la gent. I vam entrar en el càncer, les cardiovasculars, etcètera, etcètera, i ens n'hem anat oblidant. I ara ens ha vingut de cop. I la infraestructura general del país no està preparada. Jo trobo que el sistema sanitari està responent molt bé. El que passa és que, de moment, com que en condicions normals no presta suport en aquestes residències, ara s'ha d'articular d'urgència una solució que aquest sistema sanitari, que ja està col·lapsat per si mateix, a més assumeixi un suport en aquests centres. Però és que s'ha de fer, perquè si no el risc és gran.
Doctor Vià, moltíssimes gràcies per les seves explicacions.
Molt bé, doncs moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bona nit.
Bona nit.